El canvi climàtic determinarà el futur de les inversions turístiques. Aquesta és l'advertència, volien dir, que llança el Banc d'Espanya a les Illes Balears. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre, amb Toni Mateu.
Si el confort climàtic, és a dir, l'indicador que mesura el benestar de les persones en relació amb factors com la temperatura o la humitat, se'n ressent, les reserves hoteleres poden arribar a minvar un 30% de mitjana anual a les Illes Balears. Segons el Banc d'Espanya, el clima ha esdevingut ara un factor determinant que no només influeix en les decisions dels turistes de venir o no venir a les illes, sinó que també influeix en les decisions d'inversió. Segons l'economista Julián Cubero, del clúster d'economia del canvi climàtic del BBVA, la baixada del confort climàtic a les illes comença ara a ser preocupant.
Baleares es un caso en el cual los datos ya nos dicen que está evolucionando de un modo bastante acusado el deterioro del confort climático en la parte central del año, en los meses de verano, y empeorando a ver un poquito, aunque es mejor, en la parte de otoño y de invierno. De ahí la vulnerabilidad.
Cubero ha estat un dels participants en les jornades que el Banc d'Espanya ha organitzat aquest divendres a la Cambra de Comerç de Mallorca sobre canvi climàtic i turisme. Tot i les xifres, però, un sector dels hotelers de les Balears, Laura Àries, de moment no es mostren preocupats.
Asseguren que no noten una reducció de visitants al juliol i agost, però sí que és un motiu de preocupació per als hotelers que les platges perdin superfícies. Jaume Orrac, de l'Associació Hotelera del Cúdia i Can Picafort.
Les platges poden tornar més petites o que hi hagi menys metres de platja disponible. Aquesta oferta que tenim de plaer si queda reduïda és una atracció manco que podrem oferir.
I parlant d'inversions turístiques, el mateix dia que han sabut que l'economia de l'Estat ha accelerat el seu creixement i ho ha fet a final d'any.
El 2025 ha tancat amb una pujada del 2,8%, cosa que converteix Espanya en l'economia avançada que més creix per segon any consecutiu. És el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
És un creixement econòmic el que hemos visto en el año 2025 sòlido, basado en el consumo y la inversión. Un consumo del que tiran el empleo y una recuperación del poder adquisitivo de los hogares. Y una inversión donde tira tanto la construcción como la inversión productiva.
En l'àmbit laboral, la Direcció de Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Comitè d'Empresa han assolit ara un primer acord en matèria de seguretat ferroviària.
Però l'acord final encara està verd. El gerent de l'empresa ha assegurat que les negociacions van per bon camí, però el Comitè de Treballadors lamenta que encara no s'ha abordat la creació de la Comissió de Seguretat en la circulació. Són José Ramón Horta i Ricardo Mas.
L'empresa no està poniendo ningún tipo de cortapisas a las peticiones de los trabajadores siempre que estén dentro de una lógica y de una solvencia técnica que los primeros interesados en la seguridad es la empresa Servicios Ferroviarios.
Lo que nosotros denunciábamos no estaba infundado, nos faltan muchos protocolos para el día a día. Nosotros queremos que en el día a día se empiece a protocolizar el trabajo y se empiece a recoger las incidencias, porque la explotación cada vez va a más.
Un home ingressa a presó provisional després de ser detingut per la Policia Nacional per maltractar i agredir sexualment 5 dones a Palma.
Algunes de les víctimes varen manifestar que eren sotmeses químicament abans d'agredir-les sexualment. A més, també van fer fotografies d'índole sexual d'almenys una de les dones afectades quan era menor.
I l'Audiència Provincial ha condemnat a 7 anys de presó l'acusat de matar un lladre que recorden que va entrar a robar marihuana a la seva finca d'Inca a Fora Vila l'any 2020.
També l'han condemnat a pagar una indemnització de més de 150.000 euros. Els dos lladres que acompanyaven el difunt han estat condemnats a un any de presó cada un.
I avui ha estat el dia escolar de la no violència i de la pau.
La pau, per això, significa que nos tenim que respectar, aunque siguem diferents.
La paz és com una tranquil·litat muy buena.
No hi ha que fer guerres i que si cadascú aporteix un poquet, aniria pau a tot el món.
Més de 3.000 alumnes de 27 centres educatius de Mallorca s'han concentrat a l'estadi de Son Moix a Palma per celebrar aquesta jornada educativa que coincideix amb l'assassinat de Gandhi, tot un símbol de la lluita pacífica que ressona a l'època actual quan se succeeixen conflictes violents arreu del món.
I en els esports, el davanter del Reial Mallorca, Vera Murici, ha estat avui protagonista a IB3, on ha parlat de la situació de l'equip, de la seva situació particular i també ha parlat del mercat de fitxatges. Gavi Fortesa, bon vespre.
Bon vespre, el jugador Kosovar del Mallorca no té pèls a la llengua i ha criticat el mercat de fitxatges del club. Morici diu a IB3 que són necessaris els reforços, però que el Mallorca ja arriba tard. Assegura que no sortirà aquest hivern i obri la porta al pròxim estiu. I, a més, diu que el Mallorca se salvarà del descens. D'altra banda, el ciclista Remco Evenepoel ha guanyat avui el trofeu Serra de Tramuntana de la Challenge.
I pel que fa al temps, Dani Capó, bon vespre. Ha passat Cristín, però les ventades no se n'arriben a anar.
Bon vespre, efectivament, sí, som a les portes d'un nou episodi de vent intens. Demà patirem aquestes ratxes que poden tornar a superar els 80 o 90, fins i tot a la Serra Tramuntana, els 100 km per hora. També esperam la reactivació d'algunes ruixades, principalment de matinada, i tot i que van afectar en el conjunt de les illes, pensant poden ser més protagonistes a la meitat nord de Mallorca i també a Menorca. Aquí, puntualment, podem arribar a veure calabruix i també tempesta. En el cas de Menorca, també poden persistir algunes hores més al llarg del matí, però la tendència és que ràpidament, a mesura que avancin les hores, demà les precipitacions aniran a la baixa i guanyarà protagonisme el sol. Demà a hora baixa segurament tindrem sol arreu del territori, però el vent persistirà, sobretot fins mitjan capvespre. A partir de les hores també pot anar a la baixa, però els cops, insistim, poden ser destacables. Per tant, la situació marítima tornarà a anar molt moguda a les costes exposades al vent de mestral, i com que també serà un vent més fresc, esperam una baixada de les temperatures que poden caure al voltant de 4 o fins i tot 5 graus respecte als valors d'avui.
Moltes gràcies, Dani Capó. Per tant, ventades a les Illes Balears, i el vent també sol ser habitual a l'Empordà. Vaja, i si reconeixeu la lletra i la tonada d'aquesta cançó és perquè teniu ja una edat determinada. Sopa de Cabra i Do fa 40 anys, i en parlar que tenen 40 anys ja no es pot dir, Laura, que siguin joves.
No, ni el mateix Gerard Quintana se'n pot avenir.
No haguéssim pensat mai que arribaríem a fer 40 no. anys. En cap moment ens haguéssim imaginat en aquells inicis que 40 anys després encara estaríem vigents o encara estaríem presents, encara les cançons haurien passat a formar part de la memòria de la gent més que de nosaltres.
Idò, la gira d'aquest aniversari començarà pel març a Barcelona, amb entrades ja exaurides, però passarà per Campos dia 7 d'agost.
Idò, aquesta és la data que, si vos interessa, heu de fixar al calendari. Aquest de Campos serà l'únic concert que per ara faran a les Illes, i mentre això no arriba, podeu escoltar l'informatiu vespre, un informatiu que fa impossible en Laura Arias, Neu López i Maria Eugènia Kegles a la redacció, mentre que Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 7 minuts de les 7. Han dit en començar que el Banc d'Espanya llança una advertència a les Illes Balears. El canvi climàtic determinarà el futur de les inversions turístiques si el confort climàtic, és a dir, això és un concepte que fa referència a l'indicador que mesura el benestar de les persones en relació amb factors com la temperatura o el grau d'humitat, i doncs si el confort climàtic se'n ressent, les reserves hoteleres poden arribar a minvar un 30% de mitjana anual a les Illes. Segons el Banc d'Espanya, el clima ha esdevingut ara un factor determinant. No només influeix en les decisions dels turistes de venir o no venir a les Illes Balears, sinó que també té incidència en les decisions d'inversió econòmica. Segons l'economista Julián Cubero, del clúster d'economia de canvi climàtic del BBVA, la baixada del confort climàtic a les Balears comença ara a ser preocupant.
Baleares es un caso en el cual los datos ya nos dicen que está evolucionando de un modo bastante acusado el deterioro del confort climático en la parte central del año, en los meses de verano. Y empeorando también un poquito, aunque es mejor, en la parte de otoño y de invierno. Ahí, de ahí la vulnerabilidad.
Cubero ha estat un dels participants en les jornades que el Banc d'Espanya ha organitzat aquest divendres a la Cambra de Comerç de Mallorca sobre canvi climàtic i turisme.
Unes jornades que també han posat de manifest que la remodelació del sector necessita accions reals, que, segons els ponents, no es poden ajornar més. És Laro González, de l'Institut Hidràulica Ambiental de la Universitat de Cantàbria.
El coste de adaptació és X, però és que el coste de no actuar puede ser 2X. ¿Qué pasa? Que esto, como es en el futuro y es una probabilidad, pues es más fácil quedarse en el status quo y no hacer nada al respecto.
Aquest és un punt en què coincideix el president de la Cambra de Comerç de Mallorca, Eduardo Soriano, encara que demana més mitjans per dur a terme.
Lo que sí hauria d'haver, jo crec que és més firma, és més voluntat i més decisió en aplicar els mitjans, no? Perquè els he d'aplicar però que de qualque manera deixen de parlar-ne del primer sabor, que és a dir, de tocar tots aquests punts per entrar en matèria i dur a bon terme tot el que s'ha de fer.
Aquesta és l'advertència d'AM que llança el Banc d'Espanya en relació a la reducció de reserves hoteleres de cara a aquí un termini no molt llunyà de temps. Part del sector hoteler, però, assegura que encara no es pot parlar, diuen, d'una reducció significant del nombre de turistes que arriben a les Illes Balears durant el ple de l'estiu, és a dir, durant el mesos de juliol i d'agost.
Jaume Orrach, vicepresident de l'Associació Hotelera del Cudi i Can Picafort, explica que de moment no minven les reserves en el ple de l'estiu. A més, diu que si hi ha un nou augment de reserves als mesos de primavera o de tardor es pot deure a un factor més econòmic que no ambiental. L'escoltam.
A vegada aquesta baixada de la temporada alta és molt, 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 molt lleu. Els mesos de temporada alta, juliol i agost, són mesos encara preponderants. Són els mesos que s'omplen més aviat, que saben tot de manera preferent.
Tot i això, RAC no amaga la seva preocupació pel que fa a la pèrdua progressiva de la superfície de les platges de Mallorca.
Les platges poden tornar més petites o que hi hagi menys metres de platja disponible. Per exemple, a la zona de Cala Millor ja fa anys que ho noten d'una manera clara. Ja s'està notant a la zona nord, especialment a Can Picafort i Plaes de Muro. Aquesta oferta que tenim de plaes i queda reduïda, és una atracció manco que podrem oferir.
Orrach parla de la seva experiència com a hoteler de la zona nord de Mallorca, és a dir, de la badia d'Alcúdia, on s'hi troben nuclis turístics com el port d'Alcúdia i Can Picafort i també platges de Muro. Però aquest problema no és només d'aquesta part de les Illes Balears, perquè coincidint amb aquest context, l'entitat ecologista Gengob alerta que els temporals, com el dels darrers dies, poden fer desaparèixer algunes de les platges més emblemàtiques d'Eivissa.
D'aquí a l'any 2050, segons els estudis de l'entitat, es podrien haver perdut 10 metres de platges. Les platges de Ses Salines i la de Talamanca són dues de les més vulnerables. El tècnic de l'àrea marina de l'entitat ecologista Xisco Sobrado alerta que els temporals seran cada vegada més destructius per molt de canvi climàtic.
Cada vegada tindrem tempestes amb més capacitat destructiva, no? I tot és degut a la quema de combustibles fòssils, no? Que això augmenta la temperatura de l'atmosfera i accelera els processos, no?
I més exemples, perquè a Mallorca un tram del litoral més afectat per aquest fenomen és la zona de Cala Millor. El temporal se n'ha enduit una part important de l'arena de la platja.
Centenars de metres del que fins ara era un arenal avui estan totalment coberts de roques. Una situació que, diuen els veïnats, no és la primera vegada que passa. Això sí, afirmen que feia anys que no veien la platja tan malament.
Ja per mi ha perdut almenys 2 metres. S'ha ficat ja la malla.
Oh, no. Havia roca dentro de l'agua, però per fora no. No té nada que ver.
Ahora se ve que está, ha sacado muchas piedras, pero bueno, no suele pasar mucho. Yo lo he visto una vez y llevo 40 años aquí.
Una situació que preocupa especialment el sector turístic i també els treballadors d'aquesta zona, ja que la platja és el principal reclam turístic d'aquest enclavament. Joan Mestre és el president del Consorci de Cala Millor.
Hi ha part, una part gran de la platja que està totalment en pedres, molta pedra, molt altra, molta pedra, i s'ha enduit molta arena. Ja aquesta part que està tan mal, ho teníem ja, que l'any passat s'havia regenerat una miqueta, i hi ha preocupació en el sector hoteler i el sector del comerç de Cala Millor per el tema de la platja.
Parlant de municipis turístics, parlant de municipis de vorera de mar, idò, ara fent referència a un altre d'aquests municipis de costa, però és un del que té més poques places hoteleres. Ens referim al municipi d'Artà. Idò, aquest poble ha rebut 3 milions d'euros d'inversions estatals per millorar com a destinació turística. Avui la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez, ha visitat Artà.
Amb els fons Next Generation, l'Ajuntament ha adquirit l'edifici del Museu Regional i també l'aparcament de Sa Clota. D'altra banda, s'ha invertit gairebé 1 milió d'euros del fons per la fallida del turoperador Thomas Cook en la nova ruta senderista que uneix 5 municipis del Llevant de Mallorca, des de Manacor fins a Artà. Escolta'm Rosario Sánchez i el balde d'Artà, Manuel Galán.
Aquestes inversions a Balears, com bé saben, són 287 milions d'euros. D'aquests 287 milions d'euros, 142 són a l'illa de Mallorca.
Agrair a la predisposició de totes les institucions, recalcar aquest àmbit de cooperació institucional per poder fer que els ciutadans, en aquest cas d'Artà i la colònia, tinguin una millor qualitat de vida i tinguin les infraestructures adients.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'economia de l'Estat accelera el seu creixement a finals d'any i tanca l'any 2025 amb una pujada d'un 2,8% que converteix Espanya en l'economia avançada que més creix i ho fa per segon any consecutiu.
El ministre d'Economia ha celebrat la dada, sobretot la taxa trimestral, que va ser del 0,8% i que va suposar el ritme més gran de creixement trimestral de tot l'exercici. Una estirada causada, diu, per un major dinamisme del consum de les llars i de la inversió. D'aquesta manera, l'economia espanyola creix el doble del que s'esperava per la zona euro. És Carlos Cuerpo.
És un creixement econòmic el que hemos visto en el año 2025 sòlido, basado en el consumo y la inversión. Un consumo del que tiran el empleo y una recuperación del poder adquisitivo de los hogares. Y una inversión donde tira tanto la construcción como la inversión productiva. Cerramos el año en un 2,8% liderando entre las economías avanzadas y además teniendo un crecimiento en torno al doble del conjunto de la zona euro.
I la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha defensat la pujada del salari mínim interprofessional firmat amb UGT i Comissions Obreres. Ho ha fet l'endemà que l'acord tirés endavant, tot i l'absència de les patronals de COE i de CEPIME. Ha dit Yolanda Díaz que amb la pujada del 3,1% fins al 1.221 euros al mes ja no es pot parlar d'un salari de subsistència, diu la ministra. Els sindicats s'hi mostren satisfets, però ho fan això amb matisos.
Per exemple, el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, creu que encara s'està en fora d'aconseguir que el salari mínim interprofessional arribi al 60% del salari mitjà a Espanya. Un camí llarg que també destaca el seu homòleg a Comissions Obreres, Unai Sordo, qui recorda que, tot i que les pujades salarials, l'elevat cost de la vida i els preus de l'habitatge impedeixen als treballadors arribar a final de mes.
Los salarios medios en España pueden subir por encima incluso del 5%. Pero si eso se va a pagar hipotecas abusivas o alquileres abusivos, o a pagar servicios públicos que las administraciones no dan de forma conveniente, y particularmente las autonómicas, estamos echando agua en el mar. Y este es el gran problema que tiene ahora mismo nuestro país. Por eso hemos ido a una propuesta muy ambiciosa en materia de planteamiento de subida salarial.
La ministra diu que acull aquestes impressions, però l'endemà de firmar l'acord han destacat sobretot els beneficis del pacte. Diu que arribant als 1.221 euros al mes, en 14 pagues i sense tributar, ja no es pot parlar del salari mínim interprofessional com un salari de subsistència.
La patronal, como tantas otras veces, no ha aceptado el acuerdo. Pero no vamos a permitir juegos de trileros. Las subidas del salario mínimo son para todo el mundo. No vamos a permitir que lo enmascaren con complementos que ya existen y que las personas trabajadoras tenéis derecho a recibirlos.
Parlant de salaris i parlant també del preus, un preus que es moderen 5 dècimes al mes de gener i arrenquen l'any en el 2,4%. És la taxa de l'IPC més baixa d'ençà del mes de juny, causada per la frenada del preu de la llum i també de la benzina. Això segons les dades publicades avui mateix per l'Institut Nacional d'Estadística.
Amb aquest descens de 5 dècimes en el primer mes de l'any, l'IPC interanual, volíem dir, encadena 3 mesos consecutius de baixades després que l'octubre tocà sostre amb un 3,1%, el més alt en 16 mesos. Estadística ha explicat que l'evolució d'aquest primer mes es deu a la baixada de preus de carburants i lubricants per a vehicles personals, enfront de l'increment de gener de l'any passat. També el cost de l'electricitat, que tot i que enguany puja, ho fa a un ritme menor que 12 mesos enrere.
Veurem, per tant, si a mitjan de mes que ve es confirmen les dades i quina taxa marca l'IPC a les Illes Balears. Allò cert, però, és que a l'hora d'omplir la senalla de la compra, aquesta baixada de preus, diuen els ciutadans, no s'acaba de notar, no és coneixedora, vaja.
Les despeses s'acumulen en un mes de gener que, per alguns consumidors, s'ha fet molt costa per amunt.
Está de enero, de febrero y de marzo y de todo el año.
A mí no me salen las cuentas. Ni este ni ninguno.
Amb el sou acabat de cobrar, molts pensen que no els retrà.
No llegaremos ni a fin de mes.
S'ha cobrat, però enero es enero.
I parlam ara en aquest context de pujada de preus o de persones que el sou no els abasta per arribar a final de mes parlant d'habitatge, perquè ja ho sabeu, és la despesa aquesta principal per a moltes de persones, inassumible per als col·lectius més vulnerables, que aquesta setmana han vist com es derogava una de les mesures de l'escut social que els protegeix. Ens referim a la moratòria de desnonaments. I d'avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha censurat PP, Vots i també Junts per haver votat dimarts passat en contra del decret òmnibus que incloïa la pròrroga d'aquesta iniciativa i els els demana que no equiparin pobresa amb delinqüència i que no atemoreixin la població.
Els tres partits, juntament amb Unió del Poble Navarrès, van tombar, a més de la moratòria de desnonaments, la prohibició de tallar l'aigua, la llum i el gas a les persones vulnerables a banda de la revaloració de les pensions. Tres dies després de la votació fallida, la ministra Isabel Rodríguez ha criticat aquestes formacions per mentir, ha dit equiparant pobresa amb delinqüència i els ha demanat empatia i que no espantin la població.
Pero el día de mañana, señorías, podemos ser cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, yo misma. Fallecimiento de un familiar, la pérdida de un puesto de trabajo, el nacimiento de un hijo con una alta discapacidad que nos impida trabajar y vernos abocados a esa situación.
Declaracions de la ministra en la compareixença avui al Congrés per explicar els objectius de la nova empresa d'habitatge i Sol Casa 47, que licitarà aquest trimestre la construcció de 2.800 habitatges socials. L'entitat traurà cada trimestre lots nous que s'aniran publicant a un portal habilitat per això. Els contractes de lloguer que es firmin amb l'organisme tindran una durada de fins a 75 anys i el preu es farà segons criteris assequibles.
El precio se va a fijar en base a criterios de asequibilidad y tendrá tope por cada una de las comunidades autónomas, porque por primera vez en políticas públicas en nuestro país, el precio que se va a pagar por el alquiler se fija sobre la base de lo que puede pagar la ciudadanía, no sobre la base de lo que nos cuesta construirlo.
Són retrets de la ministra i a la vegada mobilització ciutadana per la caiguda de l'escut social. Mallorca s'afegeix a les protestes contra els desnonaments iniciades aquesta setmana amb més d'una desena de ciutat de l'Estat amb una manifestació convocada demà hora baixa mateix a Palma. Aquesta marxa començarà a la plaça d'Espanya i acabarà davant de la seu de Vots al carrer dels Oms.
La convocatòria impulsada per la plataforma Stop Desnonaments Mallorca preveu denunciar que la votació conjunta del PP, Vox i Junts al Congrés ha obert la porta al desnonament d'unes 60.000 famílies. Els convocants exigeixen la pròrroga forçosa de tots els contractes de lloguer, la recuperació i millora de la moratòria de desnonaments i la garantia de subministraments bàsics.
Això serà demà dissabte a Mallorca, però aquestes mobilitzacions tindran continuïtat l'endemà, és a dir, diumenge a Menorca. Atzel Camarasa.
La plataforma Menorca per un habitatge digne convoca concentracions davant les seus del Partit Popular per protestar contra els retrocessos socials i per defensar també el dret a un habitatge digne. Aquesta setmana, PP, Vox i Junts per Catalunya han tombat al Congrés la llei Òmnibus, que pretenia prorrogar, entre d'altres, la prohibició de desnonar, tallar els serveis bàsics a les persones vulnerables o augmentar les pensions. El col·lectiu lamenta que la situació a Menorca és cada vegada més complicada, la qual cosa expulsa, diuen, els ciutadans. Iolanda és portaveu de la plataforma Menorca per un habitatge digne.
A Menorca aquesta situació resulta especialment preocupant. A les retallades i desprotecció social se suma una greu emergència residencial. Lloguers inassumibles, escasseat d'habitatge residencial, expulsió de veïnes i veïns, precarització de la joventut i les famílies treballadores i una creixent desigualtat que amenaça a la cohesió social de la nostra illa.
Sota el lema "Si ens volen fora, ens tindran al davant", han convocat davant la seu del PP de Ciutadella, també de Maó, aquest diumenge a les 12 del migdia.
I precisament l'Ajuntament de Maó envia un missatge de tranquil·litat a aquells ciutadans en relació amb la inspecció tècnica d'edificis que, segons l'ordenança municipal, haurien de passar a banda el mes de maig. Es prioritzaran, diu l'Ajuntament, els habitatges més antic i no s'aplicaran de moment sancions.
La carta informativa enviada per l'Ajuntament de Maó sobre l'obligatorietat de passar la inspecció tècnica d'edificis ha generat dubtes i preocupació entre molts ciutadans. Segons l'ordenança aprovada l'any passat, tots els edificis de més de 30 anys, uns 9.500 al municipi, haurien de passar aquesta inspecció abans del mes de maig. Tot i això, els tècnics de l'illa no poden assumir totes les revisions en tan poc temps i és per això que els propietaris els està costant tant trobar un arquitecte o per que els pugui fer la inspecció de casa seva. Amb tot, l'Ajuntament s'ha reunit amb els col·legis professionals amb qui ha acordat prioritzar els habitatges més antics i aplicar flexibilitat en els terminis. Sentim el batle, Héctor Pons.
L'Ajuntament serà flexible. Això ho hem dit des del principi, perquè, evidentment, hem de traslladar la necessitat de complir amb aquesta llei i amb aquesta ordenança, però som conscients de quina és la realitat i, per tant, la intenció de l'Ajuntament, a part de que no tenim capacitat de fer-ho, no és anar a fer inspeccions ni anar a posar sancions, és facilitar que la gent faci la inspecció.
7:24 minuts de l'hora baixa del vespre. Feim una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornem.
El Consell de Mallorca commemora el Dia Escolar de la Pau i la No Violència al Centre Cultural La Misericòrdia.
Una jornada educativa adreçada als infants per promoure els valors de la pau, la convivència, el respecte i l'empatia.
Una iniciativa que aposta per l'educació amb valors com a base d'una societat més justa i solidària.
30 de gener, a les 11:30 hores, a La Misericòrdia. Dia Escolar de la Pau i la No Violència.
Una iniciativa del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Per la mare de mobilitzacions laborals que tenen repercussions en el dia a dia dels ciutadans perquè la Direcció de Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Comitè d'Empresa han assolit un primer acord en matèria de seguretat ferroviària i es tornaran a reunir dimarts que ve. Aquestes negociacions avancen, però l'acord final encara és molt verd. Avui només s'han posat d'acord en 15 dels 48 punts en reclamacions en matèria de seguretat que plantegen els treballadors. Unes mesures aquestes que són el requisit per aturar de manera definitiva les mobilitzacions.
A la sortida d'una reunió de 2 hores, el gerent de Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Horta, ha assegurat que les negociacions van pel bon camí.
La empresa no está poniendo ningún tipo de cortapisas a las peticiones de los trabajadores, siempre que estén dentro de una lógica y de una solvencia técnica. Que los primeros interesados en la seguridad és l'empresa Serveis Ferroviaris.
Per la seva banda, el president del comitè d'empresa, Ricardo Mas, ha valorat positivament l'avanç, tot i lamentar que encara no s'ha abordat la creació de la comissió de seguretat en la circulació ni la internalització de contractes en àrees sensibles de seguretat.
Se ha hecho manifiesto dos cuestiones. Por una parte, lo que nosotros denunciábamos no estaba infundado. Nos faltan muchos protocolos para el día a día. La empresa siempre será fuerte en que tiene planes de futuro, inversiones de futuro y tiene propósito de mejorar. Nosotros queremos que en el día a día se empiece a protocolizar el trabajo y se empiece a recoger las incidencias, porque la explotación cada vez va a más.
Les converses es reprendran dimarts amb l'objectiu de continuar avançant en les mesures de seguretat ferroviària.
Informatiu vespre. IB3 Radio.
Fa dies que parlam del temps i dels avisos i de l'emergència de l'1-2 ha activat avui hora baixa les alertes per meteorologia adversa i ara mateix hi ha avís taronja per fortes ventades a Mallorca i també a Eivissa i a Formentera. I l'avís és groc en el cas de Menorca. També ha avís groc per mala mà arreu de totes les illes Balears. Parlam ara de succeïts perquè un home ha ingressat a presó de manera provisional després de ser detingut per la Policia Nacional per maltractar i agredir sexualment 5 dones a Palma. Algunes de les víctimes varen manifestar que eren sotmeses químicament abans d'agredir-les sexualment.
A més, també va fer fotografies d'índole sexual d'almenys una de les dones afectades quan era menor, amb qui el presumpte autor hauria mantingut relacions. La investigació es va iniciar setmanes enrere, després de rebre la denúncia de 2 dones. La primera va relatar que l'home l'havia sotmès sexualment mitjançant químics any rere any. L'altra havia mantingut una relació sentimental amb ell en el passat i ell l'hauria maltractat psicològicament. Elles varen explicar que hi havia 3 dones més que també volien denunciar. Els agents les varen contactar i varen relatar que en diverses ocasions s'havien despertat en el llit de l'agressor sense roba i amb cops i sense recordar què havia passat les hores anteriors. Les dones varen aportar fotografies i converses que reforçarien les denúncies. L'home va ser arrestat i l'autoritat judicial va decretar presó provisional per ell.
És un cas de violència sexual i això ho han sabut el mateix dia que el govern ha fet saber que es personarà com a acusació popular en el cas de l'assassinat masclista del mes de febrer de l'any passat a Palma, i també ho farà en el cas de la greu agressió masclista del mes de desembre passat a Costitx.
Ho ha aprovat avui el Consell de Govern. Serà l'advocacia de la comunitat la que exercirà l'acusació popular en ambdós casos, amb l'objectiu d'esclarir els fets i per la defensa dels drets de les víctimes. L'assassinat de Palma s'ha investigat com a violència masclista gairebé un any després de trobar morta la dona, ja que en un primer moment es va pensar que podria ser una intoxicació. La supervivent de Costitx va ser apunyalada per la seva exparella, la qual tenia un ordre de lluny. moment.
I per la mare d'un altre cas, perquè l'Audiència Provincial ha condemnat a 7 anys de presó l'acusat de matar un lladre que, recordem, va entrar a robar marihuana a la seva finca de fora vila, al terme d'Inca, i això va succeir l'any 2020.
El president del Tribunal del Jurat també ha sentenciat el propietari de la finca a pagar una indemnització de més de 157.000 euros com a l'autor del delicte d'homicidi. La Fiscalia reclamava per ell 6 anys de presó, tot i que inicialment interessava que en fossin 15. En la seva sentència, el jutge argumenta que, per mort de la por que diu que va sentir l'home, s'ha d'imposar una pena d'un tram inferior. Al final, complirà 7 anys de presó. El difunt l'acompanyaven 3 lladres més, que han estat condemnats a un any de presó cada un.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, repassem ara els titulars de més destacats d'aquesta jornada i ho feim amb una darrera hora perquè fa just un minut que s'ha sabut que ha mort a l'hospital una de les dones ferides en la tragèdia d'Adamuz i eleva d'aquesta manera el balanç de víctimes mortals a 46. Es tracta d'una dona de 42 anys que estava hospitalitzada en la unitat de vigilància intensiva de l'Hospital Reina Sofia de Còrdova.
La dona viatjava en l'AVE que va partir de Madrid i va xocar contra l'Irio que circulava en direcció a la capital l'hora baixa del diumenge 18 de gener i va quedar greument ferida.
El canvi climàtic determinarà el futur de les inversions turístiques. Aquesta és l'advertència que llança el Banc d'Espanya en relació amb les Illes Balears.
Segons l'economista Julián Cubero, del clúster d'economia del canvi climàtic de BBVA, la baixada del confort climàtic a les Balears comença a ser preocupant.
Baleares es un caso en el cual los datos ya nos dicen que está evolucionando de un modo bastante acusado el deterioro del confort climático en la parte central del año, en los meses de verano, y empeorando también un poquito, aunque es mejor, en la parte de otoño y de invierno. De ahí la vulnerabilidad.
Parlant d'inversió en turística, és el dia que ens sabut que l'economia de l'Estat ha accelerat el seu creixement a final d'any.
El 2025 ha tancat amb una pujada del 2,8%, cosa que converteix Espanya en l'economia avançada que més creix per segon any consecutiu. És el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
És un crecimiento económico el que hemos visto en el año 2025 sólido, basado en el consumo y la inversión. Un consumo del que tiran el empleo y una recuperación del poder adquisitivo de los hogares. Y una inversión donde tira tanto la construcción com la inversió productiva.
La Direcció de Serveis Ferroviaris de Mallorca i el Comitè d'Empresa han assolit un primer acord en matèria de seguretat ferroviària.
Però l'acord final encara està verd. El gerent de l'empresa ha assegurat que les negociacions van per bon camí, però el Comitè de Treballadors lamenta que encara no s'ha abordat la creació de la Comissió de Seguretat en la circulació. Són José Ramón Horta i Ricardo Mas.
La empresa no está poniendo ningún tipo de cortapisas a las peticiones de los trabajadores, siempre que estén dentro de una lógica y de una solvencia técnica que los primeros interesados en la seguridad es la empresa Servicios Ferroviarios.
Lo que nosotros denunciábamos no estaba infundado, nos faltan muchos protocolos para el día a día. Nosotros queremos que en el día a día se empiece a protocolizar el trabajo y se empiece a recoger las incidencias, porque la explotación cada vez va a más.
I avui ha estat el dia escolar de la no violència i de la pau.
La pau, per això significa que nos tenim que respectar, aunque siguem diferents.
La paz es como una tranquilidad muy buena.
No hi ha que fer guerres i que si cadascú aporteix un porquet, aniria pau a tot el món.
Més de 3.000 alumnes de 27 centres educatius de Mallorca s'han concentrat a l'estadi de Son Moix a Palma per celebrar aquesta jornada educativa que coincideix amb l'assassinat de Gandhi, tot un símbol de la lluita pacífica que ressona a l'època actual quan se succeeixen conflictes violents arreu del món.
7:33 minuts de l'hora baixa, venen ara els esports.
Informatiu vespre. Esports. Gabriel Forteza.
Uns esports que avui tenen un protagonista. Ens referim al davanter del Reial Mallorca, Vedat Muriqi, que ha estat, com dèiem, el protagonista també aquesta casa. A IB3, Gavi Fortesa, bon vespre.
Bon vespre, i ha parlat un poc de tot, de la situació de l'equip, de la seva situació particular i també del mercat de fitxatges i el kosovar no té pèls a la llengua. El jugador mallorquinista elegit per la Liga com a jugador del mes de gener ha reconegut que l'equip necessita reforços i que ja arriba tard al mercat.
El esfuerzo necesitamos y lo veo sí o sí y más, una cosa más, lo veo que vamos muy tarde. vamos tarde. Teníamos que traer antes jugadores.
Col·lectivament, el Kosovar diu que està segur de la permanència de l'equip a primera divisió.
No tengo ninguna duda que el Mallorca va a quedar en la primera, porque tenemos bastante cualidad respecto para los otros equipos. No digo que no, por favor, no me coges mal, pero no quiero faltar respeto para otros equipos, pero tenemos mucha más calidad que otros rivales que estamos por ahí. Entonces, no tengo ninguna duda, pero sí que es cierto que si estás en zona de descenso, y semana parece muy larga, entonces tienes que jugar antes posible para ganar y salir de ahí.
Personalmente, el jugador asegura que de momento no se va.
Tuve ofertas bastante buenas personalmente y también para el club, pero el club ha decidido en ese momento no dejar su delantero, pues me parece normal porque lleva 14 goles en la primera vuelta de la liga y claro, ellos también pensando, aunque sea la oferta buena para el club, pensando que lo importante es quedar en la liga, ¿no? Y han decidido no, pues me confirmaron que no me quieren vender.
Dit això, tal vegada l'estiu que ve podria ser una bona operació econòmica per al club.
Tampoco tenía ganas de irme y más en enero, pues lo importante es ahora mismo que Mallorca quede en la primera. Y pues en el verano, si llega alguna oferta así grande para el club que le puedo ayudar el club, sigo diciendo que está en manos del club de Alfonso, del presidente, de Pablo Ortiz, pues que le decidan ellos si va a salvar el club con ese ingreso es lo que voy a traer yo. Entonces, nada, despedimos y ya.
Pel que fa a la seva temporada, amb 14 gols a manca encara de 17 partits, diu que no se veu pichichi de la Liga.
Imposible ganar de ser el pichichi de la Liga, más en este año, porque ni lo veo como rival a Kylian Mbappé, porque es de otro mundo. Entonces, para mí, yo quedarme en la lista de pichichi segundo, pues para mí sería ganador. Pues yo lo celebraría, la verdad, como si fuera ganador.
Diu també Morici que la salvació aquesta temporada és un objectiu de tots.
Yo creo que tenemos que trabajar mucho más, tenemos que ser mucho más unidos con afición, con la directiva y todo. Y luego la directiva está haciendo su trabajo, entonces está intentando fichar jugadores que necesitamos. El entrenador lo que tiene en su mano esa plantilla ahora mismo, pues está intentando sacar 100% a cada uno de nosotros. Y así poco a poco yo lo veo luz al final.
Vedat Morici, que demà complirà 5 anys a Palma des de la seva arribada al club. A part del Mallorca, avui en futbol internacional s'ha duit a terme el sorteig dels 16 de final de la Champions. El Real Madrid tornarà a jugar contra el Benfica i l'Atlètic de Madrid contra el Bruges. Els dos equips madrilenys jugaran l'anada fora i la tornada a casa. I a l'Europa League, el Betis ha entrat directe als 8 anys de final després de guanyar per 2-1 el Feyenoord amb el mallorquinista cedit Kai Larin i l'exporter també del Mallorca Timon Bellenreuter. El Betis jugarà els 8 anys de final contra el Midtjylland de Dinamarca. Per la seva part, el Celta, que va empatar al camp de l'Estrella Roja 1-1, jugarà l'eliminatòria de 700 de final contra el PAOK Salònica de Joan Sastre. I a la Lliga, avui comença la jornada 22 amb el partit espanyol a la base a les 9 del vespre i a Primera Federació ha parlat l'entrenador de l'UD Eivissa, Miguel Álvarez, que diumenge rep a Can Mises l'Atlètic madrileny. Sentim el tècnic parlant del rival.
És un equip que està a un nivell molt top. Por eso está donde está y tiene mucho potencial. Tiene la base prácticamente del año pasado y se ha reforzado muy bien este año y están haciendo las cosas muy bien. Es un equipo además que tiene muy buenos muchos registros, por eso es el equipo más goleador de la categoría.
A l'UD Eivissa hi ha dues baixes, Ernesto, que surt del club, i Gleiser, que se'n va cedit a l'Arenas Club. D'altra banda, segona federació, l'Atlètic Balears, jugarà diumenge al camp del Castelló B. Parla del partit l'entrenador blanquiblau, Luis Blanco.
Muy exigente por el nivel de y por el perfil de jugador del Castellón, donde tendremos que controlar o llevar mejor, o mejor dicho, intentar llevar muy bien el tempo del partido y competir mucho, dar un ritmo alto porque ellos sí que no, ahí sí que nos van a exigir.
Afegim que l'Atlètic Balears ha fitxat el central dretà de 21 anys, Hugo Anglada, procedent del Girona, que va jugar a segona amb l'Osca i que aquesta temporada estava jugant a segona federació amb el Barbastro. Aquest cap de setmana, l'Andratx visitarà l'Espanyol B i el Poblense al camp precisament del Barbastro. El derbi de la jornada enfrontarà Porreres i Societat Esportiva Eivissa. En ciclisme, avui s'ha disputat el Trofeu Serra de Tramuntana, 154 quilòmetres entre Selva i Santuari de Lluc, i amb victòria per Renko Evenepoel, seguit de Morgado i Scaroni. Enric Mas ha tornat a sortir a la jornada d'avui i ha reconegut a Ivetres que li falta ritme, encara que gaudeix de les carreteres de l'illa.
Me falta ritme, però la veritat és que he disfrutat. Es conèixer totes les carreteres per aquí on has entrenat de petit, pues és un plus i la veritat és que he disfrutat.
L'Ardanenc diu que va progressant, fa una valoració d'aquests dos dies i parla de l'objectiu de retrobar-se amb ell mateix després de 6 mesos sense competir per lesió.
Sí, cada dia anant progressant. Ahir és superdiferent avui, simplement és ficar-me en carrera, que, bueno, per nosaltres és superimportant, és aquest feeling i a poc a poc el aniré agafant. Content, ja t'ho dic, disfrut, així que content. Tornar a ser Enric i tornar a disfrutar d'estar en el pòdium de qualque gran.
Demà, darrera jornada, amb el trofeu Andratx Mirador d'Escolomer, amb 149 quilòmetres, jornada on Enric Mas ja no sortirà a la carretera.
No, ara ja no. Ja els vaig enganar d'ahir cap avui, ara ja no els puc enganar més perquè ja me trauran de fora.
I en bàsquet, avui juga el Fibui Palma, jornada de 8 a la primera FEB contra el Tizona Burgos, partit que començarà quan falti un quart per les 9 del vespre. L'equip mallorquí es nova a la classificació, mentre que l'equip castellà és un dels coers amb només una victòria als darrers 8 partits. Sentim l'entrenador del Fibui Palma, Pablo Cano.
Tizona es un equipo que está en una necesidad de conseguir resultados, pero que no se corresponde esa necesidad a conseguir resultados a que ellos estén jugando mal. De hecho, creo que ofensivamente es un equipo que tiene las cosas claras, que sabe jugar muy bien, que consigue transiciones con facilidad, algo que tiene mucho mérito.
I tancam amb tenis, perquè ja tenim final de l'Obert d'Austràlia. La jugaran Carlos Alcaraz i Novak Djokovic. Els dos finalistes s'han desfet dels seus rivals, Zverev i Sinner, en dos partits èpics a 5 sets.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
El Consell de Mallorca commemora el Dia Escolar de la Pau i la No Violència al Centre Cultural La Misericòrdia.
Una jornada educativa adreçada als infants per promoure els valors de la pau, la convivència, el respecte i l'empatia.
Una iniciativa que aposta per l'educació amb valors com a base d'una societat més justa i solidària.
30 de gener, a les 11:30 hores, a la Misericòrdia. Dia Escolar de la Pau i la No Violència.
Una iniciativa del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu vespre. El resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Set i 42 minuts del vespre, sou a l'informatiu vespre i precisament ara parlam de política perquè la setmana que ve comença el nou període de sessions. Es torna el que allò que es diu popularment a reenganxar el curs parlamentari, el mes de febrer. En concret, aquest any 2026 el govern no té pressupostos nous perquè té prorrogats el de l'any passat, un fet que recordem que no preocupa l'executiu però que fa que sigui encara més important la tasca parlamentària en què confia el govern a tenir el suport de vots per tirar endavant la part legislativa. Els socialistes en són conscients de tot plegat i per això avui divendres preparen la maquinària al Parlament on debatran, o on debaten, millor dit en aquests moments, una de les qüestions que centraran la confrontació política d'aquests propers mesos que han de venir. Ens referim precisament al finançament autonòmic. I seguint aquest acte hi ha la nostra companya Maria Eugènia Quegles. Maria Eugènia, bon vespre.
Bon vespre.
Maria Eugènia, per quin motiu el PSIP fa aquest acte avui, en divendres, hora baixa?
perquè troba que això és el que hauria de fer el govern de Proens i no ho fa. Reunir-se amb entitats econòmiques i experts sobre la matèria per prendre el pols del que troben que hauria de tenir la contraproposta balear a la reforma de finançament plantejada pel Ministeri de María Jesús Montero. L'acte està presidit per la número 2 del partit, Rosario Sánchez, que casualment la passada legislatura va ser la responsable dels números autonòmics. També hi ha el que va negociar l'actual model caducat, Carles Manera, i l'expert en la matèria, el catedràtic Guillén López Casasnovas. Tots ells defensen i defensaven que la reforma hauria de contemplar el principi d'ordinalitat, rebre de qualque manera en funció del que portes, no perdre posició una vegada has donat a la resta de comunitats. Sánchez justifica així, però, que la proposta de Montero no dugui aquest principi d'ordinalitat al que inicialment s'havien compromès.
Conclusió, que trob que estan més a prop del nostre ideal i que estan més en fora d'aquelles amenaces que podien perjudicar les Illes Balears. Per tant, estem en un bon camí i crec que hem de continuar fent feina en aquest camí.
En tot cas, ella té clar què faria si fos consellera una altra vegada.
Si fossin nosaltres els que estiguessin en el govern de les Illes Balears, jo ara estaria asseguda davant del govern d'Espanya per continuar millorant aquest sistema de finançament amb la garantia de que he fet passes cap endavant.
El vicepresident econòmic, Toni Costa, a la sortida del Consell de Política Fiscal i Financera de fa dues setmanes, va assegurar que estava disposat a anar a parlar amb Montero per negociar millores per les Balears quan aquesta el cridés.
Més enllà, però, del sistema de finançament, el govern de Pedro Sánchez té els pressupostos prorrogats i el govern de Margot Proens aquí també els hi té. Aquest és un fet, però, que ara mateix pareix que preocupa una mica manco a Costa que no a Montero. Maria Eugènia, seria així?
Sí, perquè, com ha dit avui, després del Consell de Govern hi ha el que és una pròrroga pressupostària, però no un bloqueig parlamentari, que és el que consideren que té el govern de Pedro Sánchez a Madrid. Al Parlament ara mateix hi ha diverses lleis en tramitació, com la de costes o l'agrària, que el portaveu del govern confia tirar endavant amb els vots de Vox, qui obertament situa ara com a soci prioritari, malgrat haver-li posat traves per tenir un comptes nous.
Nuestro socio preferente es Vox. Y vamos a negociar con Vox las enmiendas que Vox quiera presentar al proyecto de ley y las enmiendas que quiera presentar el Grupo Parlamentario Popular, o algún, puede haber recomendaciones del gobierno, ¿vale?, a este proyecto de ley. Y nosotros lo que vamos a hacer, reitero, es negociar con Vox.
I el Partit Popular i el govern continuen amb la seva ofensiva en contra de la regularització d'immigrants que tant han parlat aquesta setmana aprovada pel govern central. El Partit Popular, de fet, ha registrat una proposició no de llei al Parlament per manifestar el seu rebuig a la regularització i l'executiu adverteix que utilitzarà totes les vies legals per frenar-la.
Això tot i que el mateix conseller portaveu ha reconegut que té poc marge perquè es tracta de competències que són exclusivament estatals.
Va a ser difícil que podamos alegar conflicto competencial entre la comunidad autónoma y el Estado. Esto es cierto. Pero también es cierto que utilizar el camino más corto en este sentido por parte del señor Sánchez le podría costar un susto.
Costa troba que l'executiu central regala la residència als migrants i creu que s'haurien d'establir més requisits en funció del territori, com per exemple que aprenguin català.
Aquí tenim, ja ho dic clarament, una llengua pròpia. I els que vulguin obtenir la residència legal a Espanya i en aquesta comunitat autònoma, en aquesta regió en concret, han de mostrar la voluntat de conèixer la nostra llengua pròpia.
Aquí al Parlament, Rosario Sánchez ha insistit que pel PSIP la llengua ha de ser un element integrador, però sospita que en aquest cas podria ser per posar traves a la regularització de migrants.
Jo el que em sorprèn, no em sorprèn, però em fa mal, del Partit Popular, és que des que governa tan a prop i tan de la mà de Vox, comença a tenir i té actituds absolutament racistes i absolutament en contra dels interessos dels que vivim aquí a les Illes Balears i d'altres veus d'empresaris, d'altres col·lectius, negant-se i negant drets a persones que estan aportant en aquest territori.
Les sessions plenàries comencen la setmana que ve, però el suspens parlamentari ja és una realitat.
I tant que és una realitat, moltes de gràcies, Maria Eugènia Quegles, des del Parlament. Això és el que passa a la cambra, però al patis de les escoles avui ha passat una altra cosa, perquè avui l'alumnat de les Illes Balears ha estat el protagonista del Dia Escolar de la Pau i la No Violència.
Que no hay que pelearse ni nada.
La pau, per això significa que nos tenim que respectar, aunque siguem diferents.
La paz es como una tranquilidad muy buena.
No hay que fer guerres y que si cadascú aporteix un porquet, aniria pau a tot el món.
Que la gente que no se pelee, que no haya barallas ni nada.
Que no hagi baralles, diu aquests al·lots, són els testimonis, o algun dels testimonis, del més de 3.000 alumnes de 27 centres educatius diferents de Mallorca que s'han concentrat a l'estadi de Son Moix a Palma per celebrar aquesta jornada educativa que coincideix en l'assassinat de Gandhi, tot un símbol de la lluita pacífica. Carme Moreno.
A més d'aquest dia lúdic en què els nins i les nines han gaudit molt, les escoles prèviament han treballat els conceptes relacionats amb la pau i la guerra. Ho expliquen els mestres Diego Naranjo, del CEIP La Soledat, i Emília Artigues, del CEIP Son Oliva.
És un contingut que se treballa diàriament, perquè, clar, sempre entre nins és normal que hi hagi conflictes, s'ha d'ensenyar a resoldre el conflicte de forma no violenta.
I després intentam no suavitzar les classes, fer tutories i no promoure gens la violència dins l'aula. Intentam no jugar el màxim de temps que podem a les hores de tutoria i llegir, perquè la lectura fa que els nens siguin més pacífics i més tolerants.
Durant l'acte, els alumnes Mario Escobar i Amanda López, del CEIP Son Oliva de Palma, han llegit un manifest en favor de la pau.
Els alumnes dels centres educatius de les Illes Balears manifestam 1. El nostre compromís amb la pau i la no violència i a fer-hi feina des del nostre entorn més proper.
La pau no vol dir que mai discutim, sinó que aprenem a parlar i a escoltar quan tenim un problema.
I com que la música i la pau van de la mà, un dels moments més àlgids ha estat l'actuació del grup menorquí Pèl de Gall.
Això és la meua terra i vol trossar la meua gent del Mediterrani, de sol i de...
La presidenta del govern, Marga Proens, ha recordat que la pau és un valor fonamental i entre els conflictes existents n'ha destacat un, la guerra a Ucraïna.
Una guerra injusta aquí, a les portes d'Europa. Que nins i nines com vosaltres, que cada dematí s'aixecaven per anar a escola, que preparaven els seus exàmens, que dinaven i sopaven amb son pare i sa mare. D'un dia per l'altre, varen començar a veure el seu país en guerra.
Inés Mas ha tancat l'acte amb la coneguda cançó Imagine de John Lennon, tot un símbol en favor de la pau.
Imagine there's no heaven.
I un altre dels símbols que representen la pau són els coloms. En l'acte s'han amollat 600 coloms missatgers.
No Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I ho hem avançat fa un minut que la mort d'una dona de 43 anys que estava ingressada a l'UCI per l'accident d'Adamuz eleva ara la xifra de morts a 46. Fins avui, hora baixa, 16 persones segueixen ingressades als hospitals i dues es troben també a l'unitat de cures intensives. Recorden que l'emotiu funeral d'ahir a les 45 víctimes, 46, amb aquest darrer balanç de l'accident ferroviari d'Adamuz, ha deixat pas avui a la picabaralla política. El secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, ha carregat de nou contra el president espanyol, Pedro Sánchez, per no assistir a aquest acte al funeral. El govern central, però, critica les contradiccions dels populars.
I és que si el dia abans el PP demanava a Sánchez que no anés al funeral per respecte a la voluntat de les víctimes, l'endemà critica, precisament, que no hi participàs. Per Tellado, el gest de Sánchez és un menyspreu absolut cap a les famílies, mentre que avui la vicepresidenta primera, Maria Jesús Montero, defensa que el protagonisme correspon només a les víctimes.
En la Moncloa no tenía ni siquiera una agenda para justificar su ausencia, demuestra el desprecio absoluto que tiene este gobierno hacia los españoles y sus problemas.
Estuvimos donde tuvimos que estar. Lo que llama la atención, se advierta al presidente del gobierno que no vaya al funeral de Estado por boca del portavoz, el señor Juan Bravo, y que se le critica a su vez que no vaya. O sea, es que me parece que algunos intentan hacer polémica de lo que no hay ningún tipo de polémica y que además profundiza en el sufrimiento de la víctima.
Qui sí va participar en el funeral va ser el president andalús Juanma Moreno, que avui s'ha mantingut al marge de la polèmica.
Una ceremonia seria, responsable, ejemplar por parte de las víctimas y por parte de los asistentes. Ejemplar. Es algo que hay que agradecer y es una buena imagen de Andalucía.
I també s'ha manifestat o s'ha mostrat aliè a la polèmica Pedro Sánchez, qui avui mateix ha intervengut a l'acte Dones liderant l'ONU del segle XXI. Una intervenció la seva que ha començat amb paraules de record per les víctimes de l'accident i en la promesa que no les deixarà, ha dit, totes soles.
Cuando el dolor es tan grande, las palabras no son nunca suficientes y por tanto solamente nos queda el compromiso y la acción. Y por eso el Estado en su conjunto, no solamente el gobierno de España, el Estado en su conjunto no va a mirar a otro lado, va a seguir trabajando con respuestas a las preguntas, llegando hasta el final, con mejoras en todo lo que tengamos que mejorar y con un acompañamiento continuado a quienes han perdido a un ser querido.
Un acte en el qual, per cert, Sánchez ha defensat que la propera persona al capdavant de les Nacions Unides sigui una dona d'Amèrica Llatina i el Carib, perquè diu, és de justícia temps ara per a la cultura. I al Pianos ens duen avui una cartellera ben carregada amb un títols que sonen a Òscar i d'altres que sonen a nostàlgia. Ens ho repassa tot plegat Sandra Martínez.
No puedo mantener a tu madre el resto de mi vida.
No hará falta, porque voy a progresar.
Començam amb Martí Suprem. Diuen que serà un clàssic que té la velocitat del millor Cassavetes, l'aire d'Scorsese de Hockey Noche, i que també és la millor feina de Timothée Chalamet. Deu ser així, però, sincerament, la promoció amb Chalamet i companyia passejant-se per mig món vestits de taronja ha arribat a embafar. Tampoc a priori la història d'un barrut que vol ser el millor jugador de ping-pong acaba d'entusiasmar, però és candidata a 9 Oscars i confiança en qui l'ha vista i que pel cinema falta gent.
Mira, yo no sé cuánto tiempo más piensas tú estar haciendo de Luisma. Yo necesito hacer otras cosas, ¿me entiendes?
Tú no haces teatro, ¿no, Miren?
No, a ella le gusta más el cine.
I si Martí Suprem és un imprescindible pels fans de Chalamet, aquesta Aïda i Vuelta és la vostra tria si fóreu algun dels milions de persones que durant 10 anys vareu seguir les desventures dels personatges políticament incorrectes que encapçalaven Carmen Machi i Paco León. És precisament León, el Luisma, qui dirigeix aquest retorn que juga entre realitat i ficció entre persones i personatges i que és més una tragicomèdia que una altra cosa. I si esperàveu un nou capítol de Bon de Veres, no vos desanimeu perquè els títols de crèdit, un QR, vos hi facilitarà l'accés.
Si no pagas, tendrás que irte.
¿Por qué no abrimos un puesto de fruta?
Ya hablarás cuando sepas.
I si vos va agradar Anora, probablement La xica zurda també ho faci. Mitja autobiogràfica és el debut de Xin Xin Zhou, la col·laboradora habitual de Sean Baker, el director d'Anora, i que aquí intercanvien els papers i li fa de coguionista, de muntador i de productor. Rodada amb iPhone per estalviar, però també per facilitar gravar sense pràcticament intervenir en l'entorn, asseguren que la directora ha aconseguit fer dels seus records una cinta lluminosa.
¿Vas a cazar un jabalí? ¿Linda de contabilidad?
Estratègia i planificació.
I Send Help ho tenia tot per ser una gran pel·lícula. Sam Raimi a la direcció, Rachel McAdams a protagonista, però Raimi aposta més per l'humor que pel terror i McAdams està més que desaprofitada. Una mescla, diuen, de Misery i de Nàufrago de sèrie B. Au, idò, repassada feta, però ja sabeu que a la cartellera hi ha molt més. Els cinemes vos esperen.
Si coneixeu la lletra i la tonada d'aquesta cançó, no segur que sigueu molt joves, perquè la banda de Sopa de Cabra fa 40 anys, una efemèride que el grup català ha volgut commemorar amb una gira arreu de tot el territori. I avui hem sabut que precisament per l'estiu, o en l'estiu, en concret dia 7 d'agost, Sopa de Cabra actuarà a Campos. Són 40 anys i ni el mateix Gerard Quintana se'n pot avenir que aquesta banda hagi fet 40 anys.
No haguéssim pensat mai que arribaríem a fer 40 anys. En cap moment ens haguéssim imaginat en aquells inicis que 40 anys després encara estaríem vigents o encara estaríem presents, encara les cançons haurien passat a formar part del, de la memòria de la gent més que de nosaltres. Molts dels nostres ídols no van passar dels 27. Aleshores, pensar que 40 anys després continuaríem fent música és, bé, un privilegi, benvingut sigui, i gaudir-ho com el primer dia.
Gerard Quintana, parlant d'aquesta efemèride, 40 aniversari, 40 anys de cançons mítiques com l'Empordà, Camins, Si et quedes amb mi, o El far del sud. Recorda'm, Sopa de Cabra serà a Campos dia 7 d'agost.
Work all night and I drink a rum.
I segur que també reconeixeu aquesta cançó de la pel·lícula Beetlejuice, i n'hem de parlar per un motiu ben especial, Laura.
Sí, és que l'actriu Catherine O'Hara, la mare també de Kevin, a Solo en casa, ha mort als 71 anys aquest divendres. L'actriu també era coneguda pel seu paper recentment a la sèrie d'Estudio.
Catherine O'Hara, Sol a casa, una de les pel·lícules més mítiques de les festes de Nadal, que segur que moltes de persones de generacions determinades han vist i han tornat a veure moltes de vegades. A la desaparició d'aquesta actriu tan mítica d'aquestes pel·lícules infantils i juvenils de Hollywood s'han fet l'arbuí del vespre. Són les 8 i, per tant, això vol dir que és el moment de repassar el titular d'aquest divendres, dia 30 de gener, en què ha mort a l'hospital una de les persones ferides en la tragèdia d'Adamut, i d'aquesta manera s'eleva el balanç de víctimes mortals a 46. Es tracta d'una dona de 42 anys que estava ingressada a la unitat de vigilància intensiva Luci de l'Hospital Reina Sofia de Còrdoba.
La dona viatjava a l'Àlvia, que va partir de Madrid, i va xocar contra l'Irio, que circulava en direcció a la capital l'hora baixa del diumenge de 8 de gener, i va quedar greument ferida. Ara el nombre de persones hospitalitzades ha davallat a 16. En les darreres hores ha rebut l'alta un adult i un altre abandonat la unitat de vigilància intensiva.
El canvi climàtic determinarà el futur de les inversions turístiques. Aquesta és l'advertència que llança el Banc d'Espanya a les Illes Balears.
Segons l'economista Julián Cubero, del clúster d'economia del canvi climàtic de BBVA, la baixada del confort climàtic a les Balears comença a ser preocupant.
Baleares es un caso en el cual los datos ya nos dicen que está evolucionando de un modo bastante acusado el deterioro del confort climático en la parte central del año, en los meses de verano, y empeorando también un poquito, aunque es mejor, en la parte de otoño y de invierno. De ahí la vulnerabilidad.
I parlant d'inversions turístiques, el dia que ens abuca l'economia de l'Estat ha accelerat el seu creixement a final d'any.
El 2025 ha tancat amb una pujada del 2,8%, cosa que converteix Espanya en l'economia avançada que més creix per segon any consecutiu. El ministre d'Economia és Carlos Cuerpo.
És un creixement econòmic el que hemos visto en el año 2025 sólido, basado en el consumo y la inversión. Un consumo del que tiran el empleo y una recuperación del poder adquisitivo de los hogares. Y una inversión donde tira tanto la construcción como la inversión productiva.
La direcció de Servei Ferroviaris de Mallorca i el comitè d'empresa han assolit un primer acord en matèria de seguretat ferroviària.
Un acord, però, encara al final, que està verd. El gerent de l'empresa ha assegurat que les negociacions van per bon camí, però el comitè de treballadors lamenta que encara no s'ha abordat la creació de la comissió de seguretat en la circulació. Són José Ramón Hortà i Ricardo Mas.
L'empresa no està poniendo ningún tipo de cortapisas a las peticiones de los trabajadores, siempre que estén dentro de una lógica y de una solvencia técnica. Que los primeros interesados en la seguridad es la empresa Servei Ferroviaris.
Lo que nosotros denunciábamos no estaba infundado, nos faltan muchos protocolos para el día a día. Nosotros queremos que en el día a día se empiece a protocolizar el trabajo y se empiece a recoger las incidencias, porque la explotación cada vez va a más.
Un home ingressa a presó provisional després de ser detingut per la Policia Nacional per maltractar i agredir sexualment 5 dones a Palma.
Algunes de les víctimes varen manifestar que eren sotmeses químicament abans d'agredir-les sexualment. A més, també va fer fotografies d'índole sexual del manco una de les dones afectades quan era menor.
I l'Audiència Provincial l'ha condemnat a 7 anys de presó l'acusat de matar un lladre que va entrar a robar marihuana a la seva finca d'Inca, recordem, l'any 2020.
També l'han condemnat a pagar una indemnització de més de 157.000 euros. Els dos lladres que acompanyaven el difunt han estat condemnats a un any de presó cada un.
I avui ha estat el dia escolar de la no violència i de la pau.
La pau, per jo, significa que ens tenim que respectar, aunque siguem diferents.
La pau és com una tranquil·litat molt bona.
No hi ha que fer guerres i que si cadascú aporteix un porquet, aniria pau a tot el món.
Més de 3.000 alumnes de 27 centres educatius de Mallorca s'han concentrat a l'estadi de Son Moixa Palma per celebrar aquesta jornada educativa que coincideix en l'assassinat de Mahatma Gandhi, tot un símbol de lluita pacífica que ressona a l'època actual quan se succeeixen conflictes violents arreu del món.
I d'on vol dir...